Ampliarem aquestes i d'altres notícies a l'informatiu migdia a partir de les 2. Ara comença Vida Saludable.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Au i doc, el termòmetre es pitja. Molt bon dia, benvinguts un dissabte més a Vida Saludable, el programa de salut i benestar aquí, a la ràdio pública de les Illes Balears, IB3 Ràdio. Des d'ara, com sempre, prop d'una hora per sentir els consells dels grans i magnífics professionals sanitaris de la nostra comunitat. Avui abordarem, en el primer programa de juliol, la importància de la figura del zelador i de la zeladora al sistema sanitari. Són professionals que tiren del carro, literalment, més aviat del llit transportable per entrar a quiròfan, per sortir-ne, per arribar a l'habitació, per passar una prova quan ens dormen, quan ens donen l'alta, quan ens ingressen. Quan sortim de la UCI, de la unitat de cures intensives, ells, els zeladors, sempre hi són. Són els primers en acompanyar els pacients per tot el sistema sanitari. De tot això en parlarem ara amb Rosa López, coordinadora de zeladors de l'Hospital de Manacor. També xerrarem un pic més de la importància de la geriatria. Dos nous geriatres s'han incorporat a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera i en farem balanç. I avui previndrem el cot de calor. De calor serà el tema central amb el metge assistencial del SAMU 061, Martín Marion. Alerta, perquè les temperatures són asfixiants ara mateix. En xerrem en profunditat amb el nostre convidat als estudis d'IB3 Ràdio. No perdem ni un segon més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. És la sintonia que indica que iniciem ja el nostre repàs informatiu sanitari de la setmana i som ara a l'Hospital de Manacor. Volem passar posar en valor la figura molt important, com estem dient, dins l'àmbit sanitari, aquí, el nostre programa, que és tenir ganes de donar-li bou, xerram del zelador. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tothom. Així és, per fer-nos una idea del que fan, encara que estem acostumats a veure-les fent feina de valent, de passadís en passadís, d'habitació en habitació, i el que és més important, acompanyant els pacients, fent-los costat als ascensors, a punt de ser operats, quan han d'anar a descansar en el postoperatori, ells sempre hi són. Així que per conèixer una mica més les funcions i les reivindicacions dels zeladors de la nostra sanitat, ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic Rosa López, coordinadora de zeladors de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, Rosa. Aquí, moltes vegades li hauran dit que quin nom con la famosa cantant guanyadora d'Operación Triunfe. Benvinguda, Vida Saludable.
Buenos días, muchas gracias por darnos visibilidad al colectivo de celadores.
A veure, quines funcions té un celador dins un hospital?
Pues mira, en el Hospital de Manacor tenemos como tres grandes grupos de celadores, aunque el más numeroso es el asistencial, que es el que yo coordino, y que llevamos la parte de todo el hospital, excepto lencería y almacén. Uh-huh. Y aquí el celador de asistencial, que engloba todas las unidades del hospital, más quirófano y UCI, pues lo más general que hacemos es trasladar a los pacientes en las diferentes unidades, movilizarlos para trasladarlos a rayos, para colocarlos en la mesa quirúrgica, colaboramos en la higiene con el personal de planta, trasladamos aparataje, muestras a laboratorio, documentos, acompañamos a los pacientes dependientes que vienen solos. En psiquiatría, por ejemplo, colaboramos en las terapias. Y en quirófano, que es más específico, pues el celador coloca todo el aparataje de la mesa quirúrgica y posiciona al paciente dependiendo de la intervención. Uh-huh. Y muchísimas cosas más.
Moltíssimes coses, des de luego. ¿Y per això és necessari tenir una formació específica per fer feina de celador?
Este es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día. El celador no cuenta con una formación reglada. Hace años que se habla de que se tiene que convertir en un grado medio, incluso superior, pero a día de hoy nada. Uh-huh. La formación se hace aquí, en el hospital, una vez que la persona empieza a trabajar. Y hemos tenido que desarrollar nosotros mismos la propia formación, ¿no?
Claro.
Entonces tenemos una figura que se llama encargado de turno, que es el que lleva a cabo estas formaciones de movilizaciones, de uso de dispositivos, de grúas, por ejemplo, de que hagamos los traslados con seguridad. La encargada de turno de quirófano se encarga de explicar todo el material que necesita una intervención y de cómo colocar los pacientes. y muchas veces somos los propios compañeros los que vamos formando a los nuevos. Uh-huh. Es verdad que se da mucha formación y que en los últimos años se nos ha tenido mucho más en cuenta a la hora de hacer formaciones en el hospital. Por ejemplo, el mes pasado el 061 nos impartió una formación muy interesante de cómo extraer a pacientes que vienen en coches particulares que no se mueven. Uh-huh. Y ha sido un éxito, la verdad.
Clar, vostè ja ha explicat un poc, ha donat quatre pinzellades de lo que fa el zelador, però quina evolució ha tingut la figura del zelador a l'Hospital de Manacor en concret?
Pues sinceramente yo creo que es uno de los colectivos que más ha evolucionado en los últimos años. Antes el celador era como la persona esta que te trasladaba del punto A al punto B o que te movilizaba, pero esta figura ha ido creciendo y la verdad que tenemos un grupo de celadores con muchísimo interés en ir progresando, en mejorar la calidad asistencial y estamos muchísimo más formados que hace años. Entonces, ahora mismo los celadores forman parte de diferentes comités que hay en el hospital, estamos en humanización, en UCI, en calidad, en docencia, en urgencia, en seguridad del paciente, en medio ambiente, en género. Y tenemos una cosa que creo que es pionera también, que desde hace unos 5 años, el médico residente pasa una mañana con el celador de urgencia que le explica cómo trabajamos.
Qué interesante.
Y creo que es muy positivo porque ven nuestro trabajo desde otro punto de vista, ¿no? Y esto nos gustaría, perdón, que se hiciera extensible a otras unidades y a otras categorías.
Uh-huh. Està clar que la sanitat és un treball multidisciplinar i la figura del zelador és importantíssima en aquest treball. Sí. I què aporta exactament el zelador per millorar la qualitat assistencial del pacient? Formació, imagina, mobilització, com deia vostè?
Pues yo creo que esto es uno de los grandes retos que nos planteamos a diario, ¿no? Yo creo que la categoría de celador es una de las más transversales que tiene el hospital, porque todos estamos por todas las unidades, vamos rotando y tenemos como una visión más completa, ¿no? No estamos en un servicio estanco que no sabemos muy bien qué pasa en otro, sino que estamos por todo. Entonces, a la hora de detectar cualquier cosa que se pueda mejorar, nosotros la vemos. Entonces, lo comunicamos al departamento oportuno y nosotros incluso participamos en la solución del problema, ¿no? Porque el celador cada vez está más integrado con el resto del personal. Por decirte un ejemplo, pues un paciente que esté ingresado y se le tenga que hacer varias pruebas, intentamos que se le haga a la vez, por la mañana, por ejemplo, para que ese paciente no tenga que ser movilizado varias veces, ¿saben? Porque para no provocarles daño. Uh-huh. O, por ejemplo, cuando bajamos a alguien a quirófano, pues ese ratito de llevarlo hasta la preanestesia, pues lo vamos tranquilizando por el camino, nos quedamos con él, le damos la mano. También cuando tienen pruebas que le ponen un poco nervioso, por ejemplo, el TAC, es una prueba que hay gente que tiene claustrofobia y pues nos quedamos con ellos y los animamos. En urgencias, por ejemplo, que los familiares viven momentos muy tensos, pues ahí estamos apoyando. A veces le traemos incluso una infusión a alguien y los abrazamos porque es una situación muy delicada. Y en general, pues nos preocupamos muchísimo por los usuarios, porque este es un hospital comarcal y somos todo como una gran familia, que nos conocemos todos. I treballem en equip.
Clar, evidentment el celador, com a sanitari que és, acompanya el pacient en els pitjors moments, quan deia vostè, estan present de veure el pacient en moltíssims moments durant el dia.
Sí, estamos en todos los procesos, estamos.
Clar. I la darrera rosa d'aquesta entrevista, sempre s'ha vist com totes les professions sanitàries han evolucionat cap a la feminització. Hi ha més metgesses i infermeres que, per exemple, homes. Passa igual amb els celadors, perquè encara tenim un poc la sensació de veure més celadors homes que celadores dones. Pot ser perquè tenim la imatge o la sensació que necessitem, que és una feina més de força, no?
Sí, bueno, claro, nuestro trabajo es muy físico. Es verdad que contamos con dispositivos que nos ayudan muchísimo y con la colaboración de trabajar en equipo. Si me hablas en general, el colectivo de celadores, todavía hay más hombres. Uh-huh. Pero en los últimos años nos estamos un poco más equiparando. Antes era más, la diferencia era más abismal, pero ahora ya no. Cada vez entran más mujeres celadoras en el colectivo.
I de moltes gràcies, Rosa López, coordinadora de celadors de l'Hospital de Manacor, que estem a vida saludable sempre per donar veu i visibilitat a totes les professions sanitàries. Fins una altra.
Muchas gracias a vosotros.
Més coses, més temes d'informatius sanitaris. Som ara a Eivissa per contra vos que l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera continua incorporant professionals bàsics en el nostre sistema sanitari, com ara són els geriatres. La geriatria, ja ho saben vostès, és la medicina que atén la nostra gent gran. En aquest programa ja conversàrem la setmana passada amb Maribel Galvà, geriatra de l'Hospital de Manacor, i qual que pic han també xerrat amb Miquel Oliver, cap de geriatria del General de Palma.
Com dèiem, l'àrea de salut de l'Espiti us has incorporat dos professionals més i l'equip actualment està compost per la doctora Sònia Palau, Alfredo Eduardo Orozco i els recentment nomenats Marc Moreno i Carmen Ferrer.
El doctor Marc Moreno ha estat fins ara director del Servei de Geriatria i Cures Paliatives de l'Àrea d'Atenció Intermèdia de la Corporació Sanitària del Parc Taulí, en la Clínica Ferrer també de Castelló. Va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona i va cursar l'especialitat en geriatria a l'Hospital General de Granollers, on va treballar ja com a especialista abans d'incorporar-se a l'Hospital Universitari Parc Taulí a Sabadell. És màster en Institucions Sanitàries per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Per part seva, Carmen Ferrer també és geriatra llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona i va fer l'especialitat en geriatria a l'Hospital General de Granollers. Anteriorment va exercir com a geriatra en el Consorci Sanitari Integral a l'Hospital Sant Joan d'Espí, Moisès Brogi. L'equip de geriatres assumirà l'atenció de les persones majors a les unitats d'hospitalització d'aguts i en el centre d'atenció intermèdia Cana Majora.
Per donar una pinzellada de dades importants, des de gener a juny d'enguany han ingressat en geriatria de l'Hospital Can Mises 127 persones, 97 d'elles en les unitats d'hospitalització d'aguts i 30 en el centre d'atenció intermèdia Cana Majora. Aquest nombre d'ingressos ha generat 2.963 estades, 1.607 estades en les unitats d'hospitalització d'aguts i 1.340 set estades a Cana Majora, amb una estada mitjana de 38 dies.
Els números del primer semestre de 2025 pràcticament reprodueixen les dades de l'any 2024, extrapolant-los un any complet, exercici en el qual es van registrar 249 ingressos, 242 en aguts i 7 a Cana Majora, que va obrir les seves portes a final de novembre de l'any passat. Per aquest motiu tenim ara l'oportunitat de conversar amb el doctor Marc Moreno. Bon dia, doctor, benvingut al nostre programa.
Bon dia, encantat d'estar amb tots vosaltres.
Home, per què es va decidir per aquest repte?
Bueno, com tots, no hi ha un element concret, sí que hi ha un component també familiar, de família política aquí a Eivissa, però evidentment no haguéssim fet el pas si no hi hagués un projecte professional darrere ambiciós, i realment vam veure una gerència molt alineada, molt sensibilitzada amb el repte de l'envelliment i molt alineada, no, al projecte de fer créixer l'especialitat i l'àrea d'atenció intermèdia.
Mm-hmm. I quines sensacions té en aquests primers dies o setmanes en aquesta nova etapa?
Sí, la veritat és que en portem, a gust del tercer dia, hem tingut una rebuda immillorable, una gran acollida. Al final, quan vas a un lloc on t'esperen, no?, i així t'ho fan saber, doncs, els companys i companyes, i sobretot de direcció, però també metges, infermeres i els diferents equips de les plantes, doncs és una gran satisfacció. Al final, en dos dies ja hem començat a agafar la dinàmica assistencial de la planta i ja estem veient pacients que al cap i a la fi és la zona de confort dels metges i és on ens sentim més a gust i, per tant, ja rodats i amb un balanç superpositiu.
Mm-hmm. Doctor, vostè ve de Catalunya, de Barcelona, si no vaig mal... No, de Granollers. Qui destacaria del servei al qual vostè acaba d'aterrar i, sobretot, de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera en general, que pot ser més petiteta de on vostè venia?
Sí, la venia de Granollers, em vaig trobar de resident. Després vaig anar, sí, al Parc Taulí de Sabadell, és l'últim centre on he estat treballant, i realment aquí venim a un servei on realment, sent pocs efectius, s'ha fet molt, molt bona feina. Ara, probablement, amb la incorporació de la doctora Ferrer i la meva, doncs ja som més efectius i ja podem parlar d'estructura de servei que ens permetrà al final en la geriatria el que diem ser-hi a més llocs. I per tant, si ja som més efectius, tindrem per endavant fer més projectes. En geriatria sempre no és només aquí a les Illes, també al final són pocs geriatres, malauradament, encara a nivell nacional. I jo sempre dic que els qui els tingui, que els aprofiti, perquè l'atenció a la gent gran basada en aquest model especialitzat ja hi ha evidència, no?, de que millora els resultats en salut, i penso que és un tret, un plus de qualitat i un tret que marca la diferència, no?, en un centre, doncs, tenir aquests serveis de geriatria.
Mm-hmm. Doctor, si li demanéssim per la primera seqüència fotogràfica que ha fet en aquest poc temps de consulta, com és la gent gran de les Pitiusses si féssim, per exemple, una radiografia del tipus de perfil? Pacient de 80 anys, pluripatològic, malalt crònic... Quines necessitats tenen?
Pregunta difícil, eh? ja que sí, intentaré apropar-m'hi, perquè precisament la gent gran, quan envellim, l'heterogeneïtat fenotípica que diem de les persones s'eixampla, és a dir, les persones grans hi han de molt tipus, hi ha del robust amb poca càrrega de malaltia fins a persones amb fragilitat més avançada, que conviuen malalties cròniques, incurables i que viuen una situació de dependència o amb demència, no? I per tant, aquesta fragilitat més extrema. Però si bé, podria dir que aquí a l'àrea Eivissa i Formentera, potser respecte a altres indrets de l'Estat, predomina, crec, bastant l'envelliment satisfactori. Al final sempre diem que l'envelliment pur i dur, la longevitat va més marcada per la genètica, però hi ha factors externs o ambientals que sí que són els promotors d'aquest envelliment més exitós o satisfactori. I un altre tret que a mi m'ha sorprès, potser en 3 dies, però potser ha sigut casualitat, però sí que m'ha sorprès positivament, és que hi ha molta cultura de cures i de cuidar per part de l'entorn familiar. Paradògicament jo vinc d'entorns doncs, més urbans i metropolitans on aquesta solitud no desitjada doncs, és més freqüent.
Clar, probablement una illa pot ser no, que ja deim els illens que la illa aïlla també, probablement ja tinguin de costum cuidar o tenir més cura de la gent gran, perquè clar, és una realitat, l'envelliment actiu de la població, cada vegada la gent viu més, millor, però també emmalalteix.
Exacte, sí, i sí que aquí potser faria un matís perquè discreparia en el sentit que sempre nosaltres som dels països que serem dintre de poc, crec que el 2040, el més longeu del món, superarem el Japó, però en canvi no som dels que tenim una expectativa de vida en salut més alta. Probablement a nivell de comunitat aquí a Balears seríem probablement dels que tenim més millor casuística en aquest sentit, però a nivell nacional estem a la meitat baixa d'Europa d'expectativa de vida en situació de salut. I això què vol dir? Que envellim, però podríem envellir millor. I d'aquí la necessitat de ser proactius i adoptar estratègies més preventives, no?, per promocionar aquest envelliment exitós o saludable que els anglesos diuen el successful aging, no?, per poder donar vida als anys, no?, i no tant donar simplement anys a la vida. I per tant, crec que s'ha de comprimir al màxim aquest temps que les persones conviuen amb malalties cròniques, dependència i discapacitat, i en això estem.
Doctor Moreno, ja sap vostè que a les illes tenim dèficit d'especialistes. Ens encanta que venguin, com vostè, que els puguem atraure a la nostra comunitat, i per la seva experiència personal, quina és la clau per atreure professionals que venguin en compromís i vocació a Eivissa? Millorar les seves condicions en una comunitat on l'habitatge és tan complicat, per exemple?
Clar, aquí sí que probablement no tinc massa coneixement per poder parlar del tema d'habitatge, sí que és cert que també els problemes d'habitatge existeixen també en altres llocs, si bé aquí és un problema significatiu. Jo diria que, almenys per la meva experiència, que estic en aquest canvi recent, jo diria que la qualitat de vida, o sigui, el que rodeja la feina, és algú molt important, quelcom molt important, i aquí es viu bé, i això és positiu, i això fa que creï un entorn probablement ideal, on hi ha més motivació envers la feina, on un també és més productiu. I per tant, jo crec que diria això, un lloc on es viu bé i per tant es treballarà bé, perquè al final l'entorn és molt important. I després diria que aquí som uns, podríem dir que, jo començo a parlar en primera persona, dels florals, som uns privilegiats en quant a recursos i que hi ha molta infraestructura per fer moltes coses a nivell de sistema estratègic s'aposta per aquesta transformació i creixement de salut i enfrontar aquests reptes com pot ser el de l'envelliment, i de vegades només cal creure-hi una miqueta més, però repeteixo, crec que és un entorn d'oportunitats i a la vista està aquí estem.
Tant de bo que l'escolti algun company seu i pugui venir a la nostra comunitat. Ja per acabar aquesta entrevista, doctor, quins consells finals donaria a la població de gent gran en aquest estiu tan calorós que ens espera? Alerta amb els cos de calor, la deshidratació...
Exacte, sí. Sí, sobretot diria potser 4 punts, no? Una mica el mantenir, com bé ha dit, el mantenir-se ben hidratats, no? Beure regularment aigua, consumir doncs, productes alimentaris que tinguin el contingut amb aigua, evitar sortir i fer esforços probablement en les hores aquestes més intempestives, no? De 11 a 7 de la tarda, doncs reduir aquestes activitats físiques més domèstiques, doncs fer-ho a primera hora del matí o a última a la vesprada, a última hora del dia... mantenir un ambient fresc a casa, no? Ben ventilat, baixar les persianes i, si es pot ser, doncs, climatitzat, doncs millor. I probablement aquest quart punt, el més important, diria que vigilar els signes d'alarma de cop de calor, no? Pues, símptomes com el mareig, la confusió, la debilitat, la hipertèrmia, aquesta pujada de temperatura corporal, i després tenir accessibilitat al sistema de salut. I diria que també a les persones, els familiars o els cuidadors que tenen sota supervisió una persona gran que viu sola, doncs està potser més pendent durant l'estiu.
I de moltíssimes gràcies, doctor Marc Moreno, geriatre, per conversar nosaltres aquí a Vida Saludable, i sobretot que vagi molt bé aquesta nova etapa a l'Illa Pitiüesa. Gràcies per atendre aquí a Vida Saludable i Ivetres Ràdio.
Moltíssimes gràcies. Adéu.
Ja ha donat 5 cèntims el doctor Marc Moreno, geriatre d'Eivissa, de la importància d'evitar el cot de calor, especialment en la gent gran. Però ara en xerrarem en profunditat amb el metge del SAMU 061 a Balears, el doctor Marion Prados. Uns segons aquí. El cot de calor, a Vida Saludable.
A Ivetres Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández. Viu l'estiu amb Ivetres Ràdio.
L'1 de juliol entra en vigor la zona de baixes emissions del Centre Històric de Pau. Només poden accedir els vehicles amb distintiu ambiental B, C, Eco o 0 i també motocicletes. Incomplir-ho suposa una sanció de 200 euros. Hi ha excepcions per a rutes sanitàries com d'Hospital General, Mútua Balear, Clínica Roger i Unitat de Consultes Externes del CAP. Més informació a palma.es. Ajuntament de Palma.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Benvinguts en aquest programa de Disbauxa. Però per què xerres així?
No ho sé.
Globos d'Hèlio.
Globos d'Hèlio?
Els reggaetoneros xerren així realment quan canten. Titi me pregunto... Tinc una nòvia. Tinc una nòvia. Oi, tinc una
A IB3 Ràdio, Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Divendres a les 8 del vespre.
Fins les 11 serem aquí.
Seràs tu.
Hem de deixar aquesta comèdia, per favor.
Vida saludable, IB3 Ràdio.
Encetar amb l'entrevista sanitària presencial de la setmana als estudis aquí d'IB3 Ràdio a Vida Saludable. Segur que vos heu adonat que està sent un estiu molt calorós, fins a tot l'EMET està recordant que serà sec, feixuc, amb molt poca pluja, temperatures molt altes que superaran els 42 graus. Hi haurà diferents onades de calor, com l'ha viscut precisament aquesta setmana, amb perills d'incendis i amb morts, desgraciadament, de persones amb mascotes que queden a descuits dels cotxes.
Per tal de prevenir el cot de calor, avui ens acompanya als estudis d'IB3 Ràdio el doctor Martín Marion Prados. Ell és metge del SAMU 061 Balears, expert en urgències extrahospitalàries, coordinador d'àrea d'incidents amb múltiples víctimes. Es va graduar en Medicina per la Universitat de Vitòria i aquí estan nosaltres. Molt bon dia, doctor. Benvingut a Vida Saludable.
Hola, què tal? Buenos días.
Concretament per la Universitat Francisco de Vitòria de Madrid, que és una puntualització que havíem fet un lapsus al currículum.
És l'alta temperatura de l'estiu un problema per salvar la salut de les nostres persones? És a dir, toca córrer cada estiu per salvar vides?
Sí, cada verano tenemos casos de golpe de calor graves y tenemos que hacer una atención urgente. No son muchos, es verdad, la mayor parte de las veces son temperaturas altas, el golpe de calor es a partir de 40 grados, pero ocurre y es una patología grave.
Quan vostès intervenen per un cot de calor, què solen fer? Mirar atenció, donar aigua, per exemple. Quines són les sintomatologies més alertants que vos poden fer alertar que el que té aquell pacient és un cot de calor?
Ante un golpe de calor hacemos una valoración general y hacemos tratamiento de los síntomas. Al final hacemos medidas generales que son pues bajar la temperatura de la persona y apartarlo de la exposición al calor. Y luego, si hace falta, pues te hacemos medidas más agresivas. Si tiene algún problema cardíaco o algún problema respiratorio, pues podemos incluso llegar a administrar respiración asistida o incluso el paciente puede acabar en una UCI.
Estàvem dient, doctor, que quan arriba l'estiu diverses vegades patim aquesta onada de calor, que és quan el termòmetre durant 3-4 dies no ens dona treva i arriba als 42 graus. Aquesta boscota, aquesta xafogó que em fa suar tot el dia, això és dolent per l'organisme, no?
Sí, el organismo sufre mucho con las temperaturas altas, se climatiza muy bien las temperaturas bajas, pero las altas no las climatiza tan bien. Entonces, lo que pasa es que todos los órganos pueden sufrir y las personas, sobre todo que tienen enfermedades crónicas, pueden empeorar por el calor. No solo el golpe de calor en sí es un problema sanitario, sino el calor en sí puede empeorar otras patologías.
Del nostre convidat hem de dir, a nivell personal, que has nascut a Saragossa, on també és una ciutat molt calorosa, molt freda, probablement la més freda i la més calorosa d'Espanya. La diferència és la humitat, doctor. Vostè a Saragossa es posa a l'ombra i no sua. Aquí suam a l'ombra.
Claro, la humedad empeora la climatización del cuerpo y empeora la capacidad del cuerpo para expulsar calor a través del sudor. Entonces es un problema añadido que tenemos aquí.
Mm-hmm. Quins són els col·lectius més vulnerables? Ara mateix, Laura Calafat, la meva companya, conversàvem amb el geriatre de l'àrea de salut d'Ibici Formentera, el doctor Marc Moreno, i deia que molt alerta en la gent gran perquè es descompensa ràpid, no?
Sí, las personas mayores sobre todo son un colectivo vulnerable, sobre todo también porque tienen patologías crónicas y muchas veces toman varios fármacos, algunos de los cuales pueden fomentar el golpe de calor o las patologías derivadas del calor. También alerta a la gente que hace deporte al aire libre en horas de mucho calor y a la gente que tiene que trabajar al aire libre.
Doctor, com poden sospitar que estem patint un cop de calor? Mareges, suor, molta suor, pèrdua de visió, debilitat? És a dir, quina sintomatologia clau poden dir estem patint un cop de calor o el nostre acompanyant, la persona que està amb nosaltres, està patint un cop de calor i hem d'avisar el 61?
Claro, el problema del golpe de calor es que los síntomas que tiene son muy inespecíficos. Lo que hay que pensar, si has estado expuesto al calor durante mucho tiempo, al sol, has estado haciendo ejercicio al aire libre, o la temperatura de la habitación, que a veces no lo pensamos, la temperatura de la habitación es elevada, y además tienes dolor de cabeza, sensación de mareo, boca seca, debilidad, sobre todo mucha debilidad, incluso algunos síntomas de alarma, tipo calambres por el pecho, por los brazos, o dolor en el pecho, incluso si te pones el termómetro, temperatura a partir de 40 grados, son signos de alarma.
Mm-hmm. I què han de fer? Quina és l'actuació que han de dur a termin si creuen que patim un cop de calor o qualcuna persona que està amb nosaltres està patint un cop de calor? Per exemple, beure, seure per no pegar el cap si ens acubam, cridar emergències, què han de fer?
Las medidas tienen una lógica al final. Van destinadas a bajar la temperatura corporal y a disminuir la fuente de calor. Es decir, disminuiremos la fuente de calor poniendo a la persona a la sombra, poniendo a la persona en una zona con aire fresco, aire acondicionado, aire que ventile. Y bajamos la temperatura, si puede beber, pues dándole agua fresca, con paños húmedos. Y si no puede beber, pues ya intervenimos nosotros. Lo que haríamos pues sería dar sueros fríos y poner frío en zonas de claves del cuerpo que están cerca del pecho como son o del abdomen, como son las ingles o las axilas.
Clar, doctor, beure aigua és fonamental davant d'un cop de calor o per evitar-lo, xerrar vostè d'escoltius vulnerables, la gent gran, i també està l'altre extrem, no? Els bebès, els nadons. Però tant els nadons, els bebès, com la gent gran, no solen beure molta aigua. Especialment un bebè no ho demana. I la gent gran tampoc s'aixeca o li ofereixes o és difícil. Quan som més joves sí que tenim una tendència a beure 2 litres o 3 d'aigua al dia, però un jove i una gent gran no beuen.
Claro, las personas dependientes mayores dependen al final de una persona externa y hay que estar muy alerta con ellos porque a veces no se quejan o no saben expresar lo que les pasa. Y pasa lo mismo con los bebés. Los bebés regulan muy mal el calor. Hay que evitar que... O sea, los bebés no deberían estar muchas horas al sol, en la playa, incluso fuera de horas de calor, sin protección, sobre todo sin sombra. Eso no debería pasar. Y estar, sobre todo, pendientes nosotros de este tipo de colectivos que no se van a quejar y no van a notar tantos síntomas.
Efectivamente. I podem arribar a perdre la consciència, veritat? Deia la meva companya a Cubarsac, és una paraula mallorquina que és desmaiar-se. Això és fàcilment comprovable, no?, que podem perdre la consciència amb un cop de calor.
Sí, con un golpe de calor puedes llegar a perder la consciencia. Esto es un síntoma de alarma por el que habría que llamar al 061. Puedes perder la consciencia tanto porque la debilidad es tan extrema que llegas a perder la consciencia, o incluso puedes llegar a hacer una parada respiratoria y una parada cardiorrespiratoria, y en ese caso hay que llamar inmediatamente a emergencias. Si una persona deja de respirar, hay que iniciar maniobras de reanimación y llamar a emergencias.
I encara que la gent ho dubti, fins i tot un cop de calor pot ser mortal. De fet, un, quan passa l'estiu, les estadístiques del Ministeri de Sanitat, especialment la gent gran, cada estiu moren persones per cop de calor.
Son pocas, no son muchos casos, pero sí, ocurre todos los veranos, tenemos fallecimientos por golpe de calor. La gente lo asocia muchas veces a gente joven haciendo deporte en horas de máximo calor, pero también puede ocurrir en una residencia, o puede ocurrir en gente que está en una habitación muy cálida, o gente que pasa muchas horas al sol o que no se aclimata bien.
També, evidentment, seran persones que són pluripatològiques, tenen qualque malaltia crònica que fa que, damunt el que seu cas, perilli de la vida, no?
Sí, hay varias patologías crónicas que empeoran el riesgo de sufrir un golpe de calor, sin duda.
Qualque consell, abans li de la meva companya Laura, que hem de fer si nosaltres mateixos, percebint que ens està entrant un cop de calor, que ho tenim perill de cop de calor, però i si tenim una persona de vora que està en el carrer i la veiem molt malament? Evidentment, cridar el 61, que normalment vostès funcionen com un rellotge suís i donant les indicacions precises, però el primer que hem de fer és dur-la a l'ombra i donar-li aigua, no? Igual.
Claro, lo primero es llamar al 061, porque en cuanto antes llames, antes vamos a llegar. Yo creo que importante quería decir, de cara a llamar al 061, cuando llamamos, dónde estamos, quiénes somos y qué está pasando. Estas tres informaciones son muy importantes. Y una vez que hemos dado esa información, pues las recomendaciones que vamos a dar fue que sea que apartes a la persona de la fuente de calor, que lo pongas a la sombra, que le des agua fresca, compresas húmedas en el cuello, en las axilas, y que le dé. Intentes evitar que esté expuesto a calor extremo y nosotros llegaremos enseguida.
Si en defensa RCP se reanima, es que vol dir que está malament.
Si una persona deja de respirar, hay que llamar a emergencias y nosotros indicaremos reanimación, sí.
Doctor, tinc dues preguntes per finalitzar aquesta etapa abans d'entrar una telefonada que tenim pendent. M'ha cridat molt l'atenció el tema com arriba el cos a fer una aturada cardiorrespiratori per un cop de calor. És a dir, orgànicament, què li passa al nostre cos per arribar a fer una aturada cardiorrespiratori?
Col·lapse, no?
Bueno, es un fracaso multiorgánico. Lo que hemos dicho, los órganos no funcionan bien con temperaturas altas y dejan de funcionar. Tanto el hígado como el riñón, como el corazón, sufren mucho con el calor y dejan de funcionar. Se puede producir una arritmia, una parada cardíaca. No nos vamos a meter en temas técnicos, pero básicamente es eso, que con el calor no funcionan bien los órganos.
I després, cada estiu s'ha d'incidir amb els cotxes, no pot deixar cap infant, cap persona, cap mascota, ni 5 minuts amb el cotxe tancat i finestres pujades, perquè després hi ha drames. Aquesta setmana ja ha mort un nin a Espanya per estar dins un cotxe que el pare s'havia oblidat el nin.
I passa cada estiu, eh?
I a més, a la setmana s'hi ponia que el nin tenia fins i tot cremadures cremades a les cames.
Es una pena que ocurra esto. Al final son personas que dependen de nosotros y nosotros somos los que tenemos que estar alerta. Su bienestar depende de otras personas. Los coches al sol, cerrados, cogen temperaturas muy altas en muy poco tiempo y no podemos dejar a nadie, ni siquiera nosotros mismos podemos estar en un coche cerrado al sol durante mucho tiempo.
Tampoco las mascotas.
Tampoco las mascotas, por supuesto.
Arribats en aquest punt, el que feim, li demanaria que es posés els auriculars per sentir la telefonada que tenim, perquè volem conversar ara amb Adrià Mascaró, ell és redactor del programa Vida Saludable, al format televisiu, a IB3 Televisió, i la setmana que ve, dissabte que ve a la una, estrenarà un reportatge seu que és una mena d'experiment, evidentment que si no ha de fer cas seva, però que ha de servir per visibilitzar aquest problema que estan xerrant ara. Però millor que ens ho conti ell. Molt bon dia, Adrià, benvingut al programa No de Tele, de Ràdio, Vida Saludable, com estàs?
Molt bon dia, Carles, com estàs? Molt bé, aquí encantat.
A veure, què has fet exactament amb el realitzador Tarek Serraj, tenint en compte que estem en format ràdio i no tele, no ho veiem? Explica'ns, per favor.
La nostra idea va ser precisament això, demostrar quins són els efectes físics, no? O sigui, com se sent realment la temperatura, l'ambient que se genera quan tu aparques un cotxe amb ample sol, amb ample bater de sol. Llavors, el que fèrem és ubicar-nos a una zona lo més àrida possible, lo més seca possible, lo més que realment pegués de ple el sol, i esperar a que s'encalentís el cotxe, i acte seguit ficar-me dins el cotxe ja, amb aquell microclima, amb aquell efecte hivernacle que se genera, i a veure quants de minuts es coses capaç d'aguantar abans d'arribar en el punt de dir no puc més.
Com ho passaràs, Adrià?
Realment se fa complicat, i alhora te'n dones compte de lo perillós que és el concepte de la temperatura, perquè el nostre cos, i inclús nosaltres, agafem temperatura de manera progressiva. Llavors, això fa que no mos donem compte, o no sigui tan evident, quan arribes a un punt ja de no retorn. És a dir, tu estàs allà, vas aclimatant-te, el teu cos intenta de qualque manera temperar-se, fins que arriba un punt que de cop i volta te notes que se tens més espès, es cap te fa una mica de voltes. És perillós per això.
Mm-hmm. Imagina que a nivell físic, suor extrema, boca seca, deshidratació, en sensació amb moltes ganes de beure aigua, no? I que, a més, el termòmetre, que crec que t'encantes que tens un termòmetre a la mà, marcava que fora del cotxe feia uns 35 graus i tu pràcticament arribaràs als 50 de dins.
Correcte, correcte. O sigui, és una sensació, el que comentes, no? Sobretot la suor, perquè, clar, és cosa de qualque manera de cercar els mecanismes per intentar refredar-se, no? I coneixem que la suor és el mecanisme principal que té el cos, per tant, brollant, amb la camiseta completament banyada. També això, no? Es cap torna com una mica de voltes, és a dir, que és aquesta sensació de que te podries no covar, però sí que dius perds una mica ses forces, no? És aquesta sensació com que el cos se debilita, la qual també convida a la reflexió, perquè sa calor i els cops de calor, un dels perills que tenen és que inhabilitant el cos difícilment per tu mateix puguis reaccionar de manera eficaç, perquè a més calor, més de qualque manera el teu cos no reacciona igual, no és capaç d'actuar igual, i per tant pot arribar un punt que ja sigui massa tard.
Segurament, Adrià, hi haurà molta gent ara, oients de les Balears, que ens escoltin, que diran: i per què en Adrià ha fet això? I doncs molt clarament, el motiu era prevenir la gent que no cometi cap errada de deixar persones o mascotes, perquè és una fatalitat, i s'ha vist justament aquesta setmana mort un nen de 2 anys a Espanya.
Correcte, correcte. A vegades sentim notícies, sentim històries que mos venen d'en fora i pensam que a nosaltres no mos pot afectar, que això són coses que se veuen per la tele, que no passen en el dia a dia. Llavors, el que volem demostrar és, en un entorn, amb aprofitat, no?, que tenim les facilitats del programa de vida saludable de televisió, de poder fer un entorn controlat, per viure-ho de primera mà, i alhora costar-ho en els residents de les illes, que vegin que això pot passar, i pot passar en una situació molt quotidiana, com és deixar un cotxe aparcat en el sol i després veure l'ambient que s'hi genera.
Mm-hmm. I de quan se sol dir en aquestes ocasions, quan se veien el reportatge dels oients i l'audiència d'Ivetres Televisió, que no ho facin, que era un experiment per posar en alerta la població, però que no fa falta que ningú ho faci en quan aguanta, que no se tracta d'aguantar, sinó se tracta d'evitar això, no?
Correcte, correcte. Precisament ho feim perquè la gent no ho hagi de provar a casa seva.
Idò,
de qualque manera m'expos jo perquè ells se puguin evitar.
En ganes d'estrenar el reportatge. Adrià Mascaró, moltíssimes gràcies. Una ferrada forta.
Moltíssimes gràcies. Una ferrada.
Seguim amb el doctor Marion. Doctor, si veiem al carrer aquesta situació que estem parlant, han de rompre el vidre i cridar emergències a la policia? He dit aquest ordre perquè els segons compten.
Claro, los segundos cuentan. Lo primero es llamar a emergencias. Al final, cuanto antes llamemos, antes llegará la ayuda. Y ahí te van a indicar lo que tienes que hacer. Si ves una persona que está en una situación crítica, pues sí, habría que romper el vidrio.
Home, estàs xerrant tot el temps del tema d'hidratar termos, d'estar a l'ombra, però com es pot preveure un cop de calor? Encara que, evidentment, soni obvi, hidratació, evitar l'exposició solar. Qualcuna recomanació més?
Claro, al final son cosas que llevamos haciendo toda la vida, es llevar agua fresca, agua con hielo si hace falta, en las horas de más calor, sobre todo si estamos en la playa, abanicos, cualquier medio para generar viento, intentar llevar ropa ligera, ropa transpirable, evitar el sol sobre todo en las horas de más calor, entre las 12 y las 5. A la hora de alimentarse, pues evitar las comidas más calientes, las comidas, sobre todo la cocina mediterránea, busca alternativas en el tiempo de verano, ensaladas frías, alguna cosa así. Y las duchas frías vienen muy bien también. Si notamos mucho calor por la noche, pues al final una ducha fría viene muy bien antes de acostarse.
Mm-hmm. I la gent que fa feina al sol i no pot triar, picapedrers, transportistes, cambrers, que passa una colorada, quin consell li podria donar?
Claro, aquí hay dos responsables. Las empresas, por un lado, tendrían que, ya lo hacen, pero facilitar el acceso a agua fresca, facilitar zonas de descanso con sombra, y evitar el trabajo extenuante en las horas de más calor. Al final hay una legislación que dice lo que hay que hacer, pero las empresas deberían dar un paso más y aumentar la seguridad de estos trabajadores. Y por parte del trabajador, pues al final lo mismo, beber agua fresca regularmente, aunque no se tenga mucha sed, pero bueno, ir bebiendo agua fresca para bajar la temperatura, y un sombrero grande que dé mucha sombra para el cuello y para los hombros, viene genial.
Sempre ens quedam amb aquests picapedrers que estan en plena obra, els cambrers que van carregats en safates i que també estan explorats del sol, però no hem d'oblidar, m'ho contava un dia la seva companya Marta Sansegundo, també aquesta gent que és comercial, que per raons corporatives de marca d'empresa van vestits en traje americana, en corbata, que això també, i te cau segur, se suor per l'esquena, i també ho passen malament, és que hi van molt mudats, no?
Claro, al final esto es responsabilidad de las empresas, que deberían adaptar tanto las horas de trabajo como el uniforme, como las formas de trabajar para evitar los trabajos extenuantes en horas de calor. Igual no hace falta llevar americana, se puede ir en camisa solo.
De fet, a vegades que els polítics mateixos diuen durant el mes d'agost no dure corbata, no és una qüestió de protocol, és una qüestió de donar un missatge a la gent que es relaxi, que és una època per no anar tan mudats, no?
Claro, es un tema de evitar las ropas cálidas y procurar llevar ropas frescas y ligeras, tanto responsabilidad del trabajador como de la empresa.
La gent gran i les residències, doctor, ho hem xerrat moltes vegades, que la gent gran és molt vulnerable. No totes les residències tenen aire condicionat. A vegades dius, és millor no obrir la finestra, perquè t'entra la calor de fora. Què han de fer la gent gran? Perquè no tothom té aire condicionat a casa seva o una residència.
Bueno, una residencia al final es una institución que atiende a personas vulnerables y debería estar climatizada. Si no lo está, bueno, alternativas pues son, pues lo que hemos dicho, ventiladores, abanicos, cualquier medio para bajar un poquito la temperatura, y sobre todo el tema de aclimatar las casas, pues no abrir las ventanas de par en par en las horas de más calor. Las ventanas tienen que estar abiertas por la noche a primera hora de la mañana para refrescar, y en las horas de centrales del día intentar mantenerlas cerradas y con sombra para que no entre mucho calor.
Consells bàsics quan hi ha aquesta onada de calor dos o tres dies són els que hem comentat com un mantra, no? Hidratar-nos molt i intentar sortir el manco possible, que s'està més fresca que a nostra, no?
Claro, al final, si es un día de calor, bueno, pues podemos hacer medidas para intentar solucionarlo, pero si son varios días, el calor va acumulándose y el cuerpo no se adapta bien. Entonces, insistir en las medidas de refrescar la casa, refrescarse a uno mismo, con agua, con duchas frías, con si aire acondicionado o ventiladores, pues mejor.
Doctor, després de tots aquests consells bàsics que els anem repetint, perquè ens quedi la població, els nostres oients, molt clar de lo que han de fer i de lo que no, bàsic, quina diferència entre un cop de calor i una insolació? Perquè no són lo mateix.
No son lo mismo. Un golpe de calor es una patología médica muy concreta, que es cuando la temperatura corporal sube de 40 grados y el cuerpo no es capaz de regular esa temperatura, deja de ser el centro regulador del cerebro, deja de ser capaz de regular la temperatura corporal y empieza a subir. Eso es una patología que puede acabar en la muerte y que es una patología grave y que hay que llamar a emergencias. Una insolación al final es una temperatura alta en una persona que estaba expuesta muchas horas al calor y que necesita atención también, pero que sobre todo necesita medidas de enfriamiento, pues agua fresca, frío en las axilas, en apartarse de la zona de calor.
Clar, perquè en ple estiu, a més, amb els serveis d'emergències saturats, perquè la població augmenta moltíssim, també han d'alertar que no és el mateix una insolació que un cop de calor i que a lo millor no importa cridar emergències o anar a urgències a l'hospital, que hem de diferenciar el que és una cosa d'una altra.
Nosotros desde el 061 al final si hay alguna duda podemos solucionarla, sobre todo si la persona se encuentra muy mal y no sabe si es una insolación o un golpe de calor, bueno, puede llamar en ese caso. Síntomas de alarma, lo más importante, pues dolor en el pecho, sensación de muchos calambres en el cuerpo, mucha debilidad, vómitos constantes o un dolor de cabeza intenso o una persona que pierde la consciencia, todos estos son síntomas d'alarma para llamar inmediatamente a emergencias.
Recordin els nostres oients que estem intentant prevenir el cop de calor, que serà un estiu amb molta calor, amb molta xafogó, amb molta escota, i amb el doctor Martín Marion del SAMU 61 en volem seguir parlant en els darrers minuts de programa. Fem una petita aturada. Fins ara.
Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. El teu ritme. Quan vulguis i on vulguis. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada setmana, cada dissabte. I ara seguim a l'entrevista sanitària perquè avui ens acompanya als estudis de ràdio, ho estan comentant, el doctor Martín Marion Prados. Ell és metge del SAMU 61 Balears, expert en urgències extrahospitalàries, coordinador de l'àrea d'incidents amb múltiples víctimes, i conversam sobre el cop de calor. No és mortal necessitat, però ens agrada tot dormir bé, doctor. I quan hi ha un cop de calor, ja ho he dit abans, millor tancar la finestra, però es vespre normalment refreda, però aquí hi ha nits caloroses que apareixen del Carib i que l'aire crema també a la nit a Balears. Recomana l'aire condicionat? No és recomanable, millor ventilador?
Bueno, al final el aire acondicionado es capaz de bajar la temperatura mucho más, hay que ponerlo con moderación. Al final no estamos en invierno, hay que poner una temperatura normal, 24, 26 grados, 27. Si no hay la opción de aire acondicionado, al final es cara, es una opción cara. Un ventilador también ayuda si no hay viento. Y sobre todo buscar corriente, abrir...
Que haya tiro de aire.
Que haya tiro de aire, eso es.
Perquè, clar, un quan ha dormit malament per la calor, l'endemà és que no rendeix a la feina, és que se nota, també.
Efectivamente. Una ducha fría antes de irse a dormir también ayuda mucho. Y si has dormido con mucho calor, al final estás cansado durante el día y eso se nota.
Ens va comentar la seva companya Marta Sansegundo i Vetres Televisió, el programa Dissolvable, que l'any passat reberen a l'estiu 200 telefonades a les Illes, arreu de Balears, per possibles cop de calor. Dic possibles perquè després quan vostès hi van a les emergències no tots ho eren. Però són 200 telefonades de gent que ho està passant malament.
Al final el calor no solo mata por golpes de calor en sí, sino que afecta a otras patologías crónicas y puede empeorarlas, incluso llevar a la muerte por otras patologías que han empeorado, no solo por golpe de calor.
I ara quan deia el meu company Carlos que de l'estiu passat es van rebre 200 telefonades a les Illes per possibles cop de calor, han augmentat els casos de cop de calor en els darrers anys degut al canvi climàtic, podria ser?
claramente hay un aumento de la temperatura global y de la,
ambiental.
De Baleares está en la prensa, cada vez vemos más titulares de picos de calor superiores a los vistos en años anteriores.
Hiverns que no son hiverns, hiverns càlids.
És una evolució que estem sentint en nostres pròpies pieles.
En l'estiu és molt típic anar a les bars de la playa a fer una cerveseta, a unes herbes dolces en gel, però és millor evitar l'alcohol que ens deshidrata en onades de calor?
Este es un concepto que la gente no acaba de tener claro, que es que el alcohol deshidrata.
I veu cervesa pensant, tenc calor, i se va a tres cerveses.
Claro. O sea, vuelve a hacer deporte y se ve una cerveza que le deshidrata aún más. Hay que hidratarse con agua, preferiblemente, sobre todo en las horas de más calor, y evitar el alcohol en las horas de más calor.
I vostè personalment, quan surt amb una ambulància a les 3 de l'hora baixa i veu gent corrents a 35 graus, no té ganes d'aturar i dir-los, però mam, què està fent vostè?
Que quan li passi qualque cosa hauré de ser jo que vengui a salvar-li sa vida.
Ya, bueno, este pensamiento puede pasarse por la cabeza varias veces al día y no solo con eso. Pero bueno, al final nosotros estamos aquí para... La gente es libre de hacer lo que quiera. Nosotros estamos aquí para promocionar la salud, para prevenir y para hacer difusión de lo que creemos que es lo más saludable.
Pues no es saludable fer esport a 40 graus.
Sin ninguna duda,
¿no?
No es nada saludable.
Què diria de la roba? Roba lleugera, recomana, el calçat obert, les famoses xancles, jo crec que també a ningú li agrada posar-se calçatins en estiu, això ens fa que estigui més fresca. La roba lleugera és important, no?
Bueno, la ropa ligera, la ropa fresca, transpirable, también hay un punto de evitar las quemaduras por calor, o sea que también hay que intentar ponerse crema solar, pero sí, en las zonas que estén expuestas al sol, pero sobre todo si la ropa ligera es lo mejor en verano.
Abans de fer les clàssiques preguntes finals dels consells generals, jo volia fer una pregunta personal, un poquet a vostè. Vostè va estudiar a Madrid, vostè és de Saragossa. Què li va fer venir aquí a formar-se a Sant Llàtzer? Com va ser aquest procés i per què va venir a Mallorca a fer la residència i com va anar? I per què va decidir ser metge d'urgències?
Bueno, siempre me han interesado las urgencias, bueno, siempre desde que empecé la residencia más o menos a la mitad, me han interesado las urgencias extrahospitalarias y, bueno, es algo intuitivo, es algo que te motiva y que te genera ilusión, entonces te vas dirigiendo cada vez un poquito más allí. Y al final, ¿por qué me he venido a Baleares? Pues porque es una isla preciosa. Es una isla paradisíaca donde, bueno, tienes cualquier playa a 20 minutos, tienes muchas actividades en verano, muchas también en invierno y la verdad es que se vive muy bien aquí.
Vostè, a més, és experta en accidents múltiples, això vol dir coordinació multidisciplinària, bombers, infermers, metges, i són segons, hi ha moltes vides en joc, no?
En todo momento hay riesgo de que haya un accidente de múltiples víctimas y tenemos que estar preparados. Luego, el trabajo que hacemos es sobre todo de preparación de material, de formación de nuestro equipo y de coordinación con otras instituciones para estar preparados si ocurre algo con múltiples víctimas, como ocurrió hace poco con el Medusa.
I, doctor, jo vull aprofitar l'ocasió, i crec que vostè també estarà encantat de fer-ho, de traslladar el condol, perquè crec que han perdut un company del SAMU 61, un accident de moto. Vull llegir en el diari, era jove, 30 i pico d'anys, i va morir fa poc, i me sap molt de greu, i supos que tots els seus companys estan consternats, i traslladar el condol a la família, no?
Sí, 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 por supuesto, trasladaré las condolencias a la familia. Hay muchos compañeros que lo conocían, trabajaba con nosotros a diario y al final es doloroso porque al final es un accidente de moto que en una persona joven
jo el vaig veure,
da pena.
Com el reanimaven, hi havia tres ambulàncies. Jo és que vaig passar justament per allà de vora l'hospital.
Sí. Tenemos todos los recursos disponibles, pero hay veces que no se puede hacer nada cuando un accidente es tan grave.
Doctor, com es viu un estiu del 61? Hi ha molta diferència de les emergències que tenen que acudir en comparació a l'hivern?
Sin duda. Al final, en invierno atendemos más patología respiratoria y en verano más patología derivada de la cantidad de gente que recibimos, la enorme cantidad de gente que recibimos de turistas. Patología relacionada pues con ahogamientos, con síncopes en el agua. La mayor parte de los ahogamientos no son porque la gente se ahogue porque no sepa nadar, sino porque pierde la consciencia estando en el agua, muchas veces porque no ha respetado las medidas de prevención del calor y las patologías crónicas que tiene hace que pierda la consciencia. Y pues sí, muchas intoxicaciones, sobre todo en la zona de Magaluf, el Arenal, tenemos... unas poquitas menos, creo, este año, però tenemos, sin duda.
La darrera qüestió, generals, consells generals que han repetit durant el programa, però per repassar un poquet, l'onada de calor, el cop de calor, hidratar-nos molt, evitar sortir a les hores centrals del dia on el termòmetre ens asfixia, no?
Sin duda, las medidas son evitar calor extremo, evitar calor externo con las medidas, todas las medidas que hemos dicho, pues ventilar las casas, estar en zonas de sombra, evitar deporte en las horas de más calor, bajar la temperatura interna, pues bebiendo agua fresca, comiendo comidas frías, y sobre todo vigilar a las personas vulnerables que dependen de nosotros, porque van a tener menos medios para quejarse y para expresar sus síntomas.
Doctor Martín Marión Prados, metge del SAMU 61 de Balears, gràcies per haver vingut avui a Vida Saludable. Gràcies per haver vingut a la nostra comunitat a fer feina, perquè necessitem bons professionals com vostès, i gràcies per ser tan bon portaveu del seu grup de feina. Gràcies i fins una altra. I que la població de Balears sigui prudent i no els donin massa feina amb escot de calor. Que segueixin les seves indicacions. Gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Laura, aprofita el cap de setmana i disfruta.
Igualment, Carlos.
No sé si t'agrada Manuel Carrasco.
M'agrada molt.
Avui actua a Som Moix i és un gran concert, un dels estiu tan forts. La setmana passada ho feia amb en Rels, vi acabar el programa, i avui acabam amb Manuel Carrasco. Bon cap de setmana, vida saludable.
La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas. Fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer. No sé.